Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
La setmana que ens espera se la cruspirà Rosalia amb el seu pòquer de concerts a Barcelona. De seguida ens passejarem pels entorns del Palau Sant Jordi per comprovar si els fans més devots de l'artista de Sant Esteve Sarrovires comencen a passar nits al ras per no perdre's res des de la primera fila. Qui sap si per convicció, qui sap si per estratègia de màrqueting, Rosalia s'ha reinventat aquests últims temps abraçant l'espiritualitat com a relat. Ja ho tenen les estrelles, saben olorar les oportunitats per crear tendències abans que ningú. Passa amb els artistes i passa amb alguns polítics. Fa gairebé una dècada, Víctor Orbán, que avui es juga la continuïtat al capdavant d'Hongria, va veure com Merkel obria les portes als sirians que buscaven refugi a la veïna alemanya i va endurir el seu discurs antiimmigració. Orbán es va convertir en el màxim exponent de l'extrema dreta a Europa i, a la vegada, en el portaplatets de Putin a Rússia i de Trump als Estats Units. El món avui mira cap a Hongria perquè de la continuïtat d'Orbán en depenen diversos equilibris d'un món de balances descompensades. Per cert, Budapest ens agradaria que continués sent notícia aquestes properes setmanes. La capital d'Hongria acull el proper 31 de maig la final de la Copa d'Europa, però per arribar-hi cal que aquest dimarts també sigui notícia la paraula remuntada. No sé si m'explico. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim els habituals, el Carles Monguilot, que és advocat penalista. Hola, Carles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé.
L'Oriol Marc, que sots director del Nació. Oriol, com anem?
Què tal? Molt bé, molt bon dia.
La Núria Oriols, que és delegada del diari Ara a Madrid. Núria, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
On pares, Núria?
Doncs aquest cap de setmana sóc a Berga.
Fa fred, heu notat el canvi de temps, ja?
Sí, avui ja està molt ennuvolat, ahir feia calor i ara ja a la tarda projecte podem fer alguna cosa al matí.
La tarda plourà i el matí començarà a fer més fresca, per tant, canvi de temps a la vista, és el que toca, és primavera, i per tant, us abrigueu i ho solucioneu d'aquesta manera. A veure, us he portat un convidat d'excepció avui a la tertúlia, a vegades tenim artistes convidats, i avui l'artista és el Luis Hidalgo, que és periodista musical i és un gran col·laborador també del suplement. Luis, què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Quatre concerts de Rosalia, eh?
Sí, podria fer-ne més.
O sigui, els que vulgui.
Sí,
que vulgui.
Sí, ho té tot guanyat ja abans del partit.
Estem una mica decebuts perquè hem enviat la Cèlia Mayoral amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio als entorns del Palau Sant Jordi i de moment la cosa està molt fluixa, ens diuen.
És que som molt ansiosos, encara falten hores. Això serà demà, jo crec que serà demà.
O sigui, però aquella setmana de nit al ras esperant el concert,
ja no
jo em pensava que el fenomen Rosalia això ho provocava.
No, el darrer concert de Rosalia jo vaig anar a fer un reportatge precisament abans de l'inici del concert i la gent portava ja al voltant d'unes 10 hores aproximadament. És a dir, que jo crec que demà començarà a arribar la gent a primera hora del matí, imagino, perquè a més també és una forma de gaudir el concert abans de que passi. Forma part també del que és gaudir d'una actuació en directe avui.
I que, de fet, avui hi ha un altre concert important al Palau Sant Jordi pels fans de One Direction. Hi ha aquest artista, que és el Louis Tomlinson, que doncs, té projecte en solitari i avui, 24 hores abans de Rosalia, hi actua ell. Per tant, els fans que hi ha ara són més de One Direction que no pas de Rosalia.
Tal qual.
Va, Albert Gain, per començar. Oriol, què vas pensar la primera vegada que vas sentir aquesta peça?
Que no era de Rosalia, però jo no sóc un expert, a mi...
Però la música sí que t'inquieta, tu.
La música m'agrada molt, el que no m'agrada de Rosalia, em sap supergreu, perquè tenim un crític de referència aquí. No, i a mi ja sabeu que m'agrada anar bastant contra els gustos de Catalunya.
Sort que tenim el Luis Hidalgo aquí, la Núria Oriols.
No, el Luis en sap, és una persona intel·ligent, i per tant em pot contradir amb tot el que faci falta i més. A mi em va sorprendre molt, ara parlant seriosament, tu escoltes cançons com el primer disc de Rosalía, El mal querer, o escoltes cançons de l'estil Despechá, o escoltes cançons com Milionària, i et trobes amb un artista que fa això, i el primer pensament automàtic és quin gir, quina cosa més estranya, sentint-ho la primera escolta, diríem, i després penses que els grans artistes són els que fan grans canvis en les seves carreres, i aquesta és la gràcia. Vull dir, hi ha discos de la Madonna que no tenen res a veure amb la Madonna del principi ni amb la Madonna del final, però ho tens en compte en la mesura que és un tros d'artista i que els grans artistes són aquells que se saben reinventar i que, quan treuen un disc, és un esdeveniment cultural de primer ordre. És això el que vaig pensar. Tanmateix t'he de dir que a mi això és que no m'agrada.
Tu nota, per exemple. Malamente. Sí, sí, malamente. Ni el Malamente, ni el Saoko. Ni tampoc el Despecha. Oriol.
No, mira, això del Saoko...
És diumenge, Oriol.
Sí, no, no, ho sé. A mi això del Saoko em sembla... No m'agrada gens.
El Saoko, a veure...
No,
el Saoko.
És que no... No és el meu. Ara bé...
A veure, Luis, va, posa-hi una nota de llum al Saoko.
No. És a dir, jo una cosa que respecto des de fa molt de temps són els gustos. Els gustos depenen de la nostra formació, de la nostra educació, de la nostra cultura, de les nostres inquietuds, i són inqüestionables. No té cap... O sigui, és com parlar de religió. Si ell fos musulmà, jo no li podria convencer de que el cristianisme és millor. O el futbol. Si ell és del Barça, jo no li puc dir que el Madrid mola. Són coses que formen part de la nostra essència. El que sí que ha demostrat ell, perdona, no recordo com...
Oriol.
Disculpa, Oriol.
Home, no faltaria.
És que tu pots no tenir apreci per un art, però entendre que detrás hi ha un discurs, hi ha una estructura, hi ha un llenguatge, hi ha una evolució que fa que sigui significatiu. Això sí que és el que s'ha de demanar. El que jo discutiria amb Oriol és Rosalía no paga la pena. Aquí sí que discutiríem, però si el diu que no li agrada, doncs perfecte. A mi hi ha coses que no m'agraden i que li agraden a molta gent. Doncs no sé, no passa res.
El Carles Monguilot fa cara que li agradi el chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata en cabo es aquí. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como Naomi en los 90. Va per tu, això, Carles.
És que jo estic d'acord amb el que vas dir, Lluís, no? O sigui, els gustos de cada cosa és una qüestió molt personal, subjectiva, de pell, no? Aquella cançó primera que has posat, aquesta tarda, que és com a espiritual, a mi em fa por, jo segons on te l'escolto...
El Bergain.
Sí, em fa por.
A veure, torna el Bergain, un moment. Silenci.
Colla de dimonis caminant, avançant amb mi, entreteneves.
Però això vol dir que et genera alguna cosa, ja, la cançó.
Potser me'n recordo del fitxatú del nombre de la rosa, jo què sé. Però, dit això, efectivament, el que sí li reconec és una capacitat artística extraordinària. M'agradarà més o menys. Ara jo reconec, sens dubte, unes virtuts artístiques indiscutibles. Sí, per exemple, a mi no m'agrada l'òpera. No m'agrada l'òpera, i alguna vegada que he intentat buscar-li la gràcia a l'òpera, sens dubte l'he trobada, aquesta gràcia, el qual no vol dir que preferiré més anar a un concert de Sabina que no a un concert de la Rosalía o amb un al Liceu escoltar òpera. Però això no ho dic a favor meu ni en contra de ningú. És que discutir qüestions tan subjectives com els gustos o les aficions musicals, o com deies tu abans, no? L'esport. Jo començaré algú que m'estimo més anar 0-2 perdent al camp de l'Atlètic que ser tota la vida Simeone? No, cadascú decideix el que vol, i per tant aquí també, no? Chapó per la Rosalía, una gran actriu, cantant i artista, però a mi tampoc m'agrada.
Va, la nostra esperança es diu Núria Orriols. Dimi nombre. Dimi nombre cuando no haya nadie cerca, cuando no haya... Potser la Núria alguna vegada ha volgut cantar aquesta cançó a ningún hombre. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia.
Solo Dios puede juzgarme. Solo a él debo obediencia.
Núria.
Te la jugues aquí, escapa.
No em feu un 0-3.
No, sí que m'agrada, a mi sí que m'agrada. M'agrada, com a mi m'agraden els cantants, és a dir, que no vaig a concert, no la segueixo excessivament i tot això, o sigui, però sí que crec que és una artistassa. És a dir, És una artista molt original, que sorprèn amb tot el que fa. Crec que el que ha fet ella no ho ha fet ningú abans, i això és un mèrit que no li pot treure ningú, perquè pot agradar-te més o menys, però ningú li pot discutir que és la primera. Llavors, també crec que això, no sóc experta, i això el Luis suposo que ho dirà, però jo crec que ha fet un salt també en el tema de l'escenificació. És a dir, per mi, el que veig que fa els concerts ara em sembla espectacular a nivell de ball, de com ella s'inclou amb els ballarins. És a dir, a mi em sembla increïble el que aconsegueix, perquè a més no és només original el que ella canta i diguéssim, la lletra i la música, sinó que també és original l'escenificació.
A veure, avancem sobre la qüestió Rosalía, eh? Una altra cançó, sisplau. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Com totes les artistes pop, parla de l'amor, per molt que aquest últim disc, el Lux, estigui batejat com espiritual, però les cançons són sobretot d'amor, no? La Perla és una cançó on passa comptes. Què es trobarà, Luis, la gent que a partir de demà tingui la sort i la fortuna d'anar a un d'aquests concerts al Palau Sant Jordi?
En primer lloc, m'agradaria, abans de tot, demanar disculpes, perquè hi ha persones que volen anar a veure-se al concert i llavors està resultant absolutament impossible. Aquest sí que és un petit hàndicap, jo diria. Dit això...
Què vols dir? El hàndicap quin és? Que, no...
que la gent ja sap més o menys que anirà a veure. És a dir, ja ens han anticipat tantes vegades. Ja és una cosa normal al món del pop. És a dir, tu ara mateix vas a un concert d'estadi i saps quines cançons faran, com és el show, has pogut veure vídeos... És a dir, aquesta sensació que jo tenia, o que el públic tenia fa anys, d'anar a un concert
sorpresa.
I no saber què passarà, això ja no existeix.
Perquè l'espectacle és el mateix a tot arreu i tothom té la capacitat de gravar-lo i de penjar-lo.
I en el cas d'alguns concerts, com per exemple la Rosalía, estan, jo diria, que sobreexplicats. És a dir, ja tothom ha dit el que s'havia de dir, tothom ha opinat, tothom, i fins i tot això comença a generar fins i tot un cert rebuig, en el sentit de que no vull sentir res, vull anar al concert verge, cosa que
mira,
és impossible.
L'Eva Catalán té la sort d'anar-hi perquè va aconseguir entrades i diu que des que va començar la gira ha bloquejat les xarxes socials tot el que té, la paraula Rosalía, sí, i tots els vídeos, perquè no vol tenir spoilers del que passarà.
I
aleshores,
de fet...
el morbo, per exemple, d'aquesta setmana està en saber quins seran els famosos que pujaran al confessionari, perquè es veu que fa pujar un famós abans d'interpretar aquesta cançó de la Perla, perquè li expliqui les seves misèries amoroses.
Que en el fons és una frusleria. O sigui, resulta que el que és important del concert de Rosalía és qui surt a dir no sé què, que en el fons és una anècdota dins del concert. És a dir, s'ha convertit gairebé en una mena de notícia sensacional. Bueno, o de notícia. A mi, francament, m'és igual. O sigui, a menys que surti Orban per explicar per què potencialment pot perdre les eleccions avui, la resta és que m'és ben igual. Llavors, no vull menysprear l'efecte sorpresa que pugui tenir això. Però vull dir que s'està explicant tant que és difícil arribar. Llavors, responent a la teva pregunta, crec que es veuran un espectacle una mica a contrapèl. Sí, ella mateixa, l'últim espectacle, l'última gira, va fer un espectacle basat en la rapidesa, la velocitat, el dinamisme, missatges fragmentats, tot projectat en pantalles verticals que semblaven les d'un mòbil. És a dir, recuperava tota l'estètica, o posava sobre l'escenari l'estètica de les xarxes contemporànies i la forma de vida actual, que és ràpida, que és concisa. Aquí va totalment al contrari. Aquí és com si estigués recuperant les formes tradicionals d'exposició artística, estampes, imatges que es poden veure clavades, suspeses, immòbils, que tenen valor estètic en si mateix, és a dir, que són com quadres, perquè en el fons la pintura té molta relació amb això, i una escenografia que, tot i que és complexa, i tot i que té coreografia, i tot i que té canvis, és fonamentalment senzilla, perquè en realitat és tira, diguem-ne, austera. És tan clàssica el que jo he sentit, ja veurem després quan ho pugui veure en directe, si em reafirmo les
idees. Quin dia hi vas?
El primer. Vaig
demà
el primer.
Dilluns.
Sí, demà dilluns.
Ara parlarem de la cobertura com a periodista del concert, que porta cua també, i hi ha moltes denúncies.
Sí. Doncs és això, és anar una mica a contrapel, és com anar al Prado. És com recuperar la pintura, els olis i la forma plàcida, tranquil·la, estàtica de veure una obra. No ràpidament com un scroll de TikTok, que és el que havia fet ell abans, sinó amb deteniment, amb mesura, amb... tranquils. Estem aquí per gaudir de la música i per veure un concert. I a més, una altra cosa que ja trenca és que darrerament els artistes acostumen a fer versions curtes de les seves cançons per empaquetar-les en blocs i que la cosa tingui encara més ritme. Ella no, ella fa totes les cançons senceres de pe a pa, no fa resums, no fa trailers, sinó que fa cançons. És un concert, diguem-ne, de format, entre cometes, si em permeteu, clàssic.
Mm. I tota l'adaptació musical a l'hora de defensar-la en directe, tenint en compte que és un disc tan instrumental, amb orquestres, amb corals, tan líric, com ho defensa, això?
Ho fa amb una orquestra. Una orquestra que situa al centre del recinte i això torna també a demostrar que moltes vegades diuen que és locals, els espais sonen malament. Els espais sonen malament si l'equip és dolent, si el tècnic és dolent. Jo no dic que no hi hagi espais més difícils de sonoritzar, però en realitat jo he sentit concerts bé a tot arreu. Mm. És a dir, depèn de la qualitat de la proposta.
Lluís, tu demà vas a fer aquesta cobertura. Per quin mitjà, pel País?
Sí.
Què et demanen? Què fas, una crònica del concert?
Jo he demanat una cosa que no em deixaran i és que em deixin veure tranquil·lament el concert i que jo l'endemà em llevo a les 6 del matí i a les 8 tenen la peça. Em diran no, m'ho has de donar aquesta nit. És a dir, jo veuré el concert de la pitjor de les maneres possibles. És a dir, treballant simultàniament, redactant com tothom, redactant una crònica en el moment que estàs veient el concert. La qual cosa és una garantia que hi ha coses que et pots perdre.
Tu vas allà amb un portàtil i no necessites cap material audiovisual
no.
per fer la teva feina.
No, jo no.
O sigui, vas a fer la teva crònica...
I ja està.
Escrita,
i ja està.
No has de gravar, ni fer cap foto, ni res de res.
Però els problemes tinc.
Hi ha malestar entre tot el col·lectiu de fotoperiodistes. De fet, el Col·legi de Periodistes s'ha pronunciat. Diu que el veto al fotoperiodisme als concerts del Lux Tour de Rosalía, diu el Col·legi de Periodistes... rebutgem les restriccions al fotoperiodisme als concerts de Lux promoguts per Live Nation. Davant les informacions relatives a les restriccions d'accés de fotoperiodistes i equips de televisió als concerts de Lux en promoció a càrrec de Live Nation, les organitzacions professionals volem manifestar el nostre rebuig i la preocupació davant de totes aquestes restriccions. El que proposa Live Nation, per tant Rosalía, és que tots aquests mitjans gràfics, en comptes d'entrar ells i fer la fotografia a ells, Rosalía i el seu equip ja s'encarrega de subministrar les fotos que a ells els interessa. Això atempta contra la llibertat de premsa i suposo que restringeix la manera en què treballen els fotoperiodistes, els periodistes, els cronistes de concerts.
Això el Lluís ens corregirà, però crec que passa amb artistes de primer nivell arreu del món, entenc. Que cada vegada tenen més ganes, en figuro, de controlar la seva imatge, de no deixar gravar professionalment, perquè la gent amb el mòbil pot gravar el que vulgui, però hi ha molts artistes que quan fan un concert no deixen entrar equips professionals, digue-li TV3, digue-li qualsevol cadena que hi ha aquí. Quan hi ha un gran concert a Barcelona, l'excepció, diria, ja és que es pugui gravar de manera íntegra un concert amb bon so que vingui del micro i que no vingui del mecanisme de registrament d'un telèfon, no, Lluís? És així?
És tal qual així.
Però tenint en compte que tothom té la capacitat de gravar-ho de manera domèstica, però amb aquests mòbils que fan virgueries, quin sentit té després capar la feina que pugui fer una fotoperiodista que té una càmera molt millor?
La qüestió no és aquesta. La qüestió és... Totes les imatges que hem vist del concert de Rosalía, totes són oficials i són perfectes. I són exactament la imatge que vol transmetre l'artista. Quan tu deixes... Jo no estic d'acord en que ho prohibeixin. Jo estic intentant explicar per què ho fan. Això per una banda. Quan tu deixes que un professional faci una fotografia, ja creus en el seu punt de vista, creus en la seva forma de fer i esculls, li dones la llibertat d'interpretar el que està veient, que és la base del periodisme. Això és així. Però si els artistes, avui, que el que més... és tan important en els grans llançaments contemporanis, és tan important la música com què hi ha al voltant de la música. És a dir, com es presenta, quina és la narració que hi ha per sota, per què es fa això, perquè no ha de ser fruit del caprici. De Rosalía es parla des d'abans de que es llances el disc. S'ha parlat durant el disc, ha hagut un petit descans i ara tornem a parlar de Rosalía. I sempre el relat, com es diu ara, el controla ella. Llavors, si ella controla el relat conceptual, lògicament vol controlar la imatge. Em sembla bé? No. És una batalla perduda? Sí. És més, et diria que fins i tot em sento una mica provincià, perquè on estava el Col·legi de Periodistes, en tots els respectes, del qual jo formo part, quan Tom Waits el 2008 ens va fer pagar als periodistes, a tothom, quan Guns N' Roses ha fet el mateix, quan Marilyn Manson no permet entrades de fotògrafs, Beyoncé, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Dua Lipa...
Ho fan tots els artistes
internacionals. Ho fan tots els importants, darrerament ho fan. A mi m'entristeix, com a periodista m'entristeix, i m'entristeix per als meus companys, però sé que algun dia, fins i tot jo, o el que estigui fent la meva feina d'aquí uns quants anys, haurà de pagar els concerts perquè els artistes, els mitjans generalistes, la premsa, la ràdio i la televisió, els importa fins a cert punt. La fan servir els mitjans quan es necessiten, i si no, ja tenen les xarxes. Björk, el 2015, va introduir un fotògraf, només un fotògraf, per distribuir les fotografies, i quan ella les va provar ja no arribaven a temps per dur-les a l'endemà a l'edició del diari. És a dir, això, dissortosament, fa molt de temps que es fa.
¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra? Que entra la tierra.
Aquesta monguilota es diu Sexo, Violència i Llantes.
A mi aquesta cançó, per exemple, m'agrada molt, perquè és com aflamencada, té aquest punt així melòdic i a la vegada mestís, també, no sé. Aquesta cançó m'agrada. El control de la imatge, el que és el control del relat, és el control de que el públic veu. Això és més antic que jo, quasi. Jo recordo Julio Iglesias, fa 40 anys, només tenia un perfil i prohibia que se li fessin fotos o entrevistes de l'altre costat de cara, imagineu-vos, no? Bé, és el desenvolupament d'aquesta idea i hem de passar per aquí. Jo suposo que el producte ja no és l'artista Rosalía, és el producte comercial Rosalía, és una marca potent, tots aquests diners que mou són inversions que s'han de rendibilitzar i tot passa per controlar la imatge pública d'ella i, òbviament, provoca aquests que jo considero excessos, no? Perquè sí, va contra la llibertat de creació del propi periodista, del reporter gràfic, aquest que ha de fer la foto, que potser li trauria la foto a la seva vida, però potser li trauria una que no li agradaria i per això ho volen controlar. No és res de nou per mi, i és el que toca, no? Perquè és el que hi ha.
Núria, i torno a passar la paraula al Lluís.
Sí, a mi també, encara que ho facin tots els grans artistes, em sembla fatal, diguéssim, no? I més si ella és un artista, doncs també hauria de respectar la llibertat de creació de premsa que puguin tenir els fotoperiodistes. També recordo, hi va haver la mateixa polèmica, penso, i em corregiràs, Lluís, quan va fer aquell show al Manac, que va convidar unes 900 persones, que hi havia moltes restriccions del que es podia ensenyar i el que no a dins, si no recordo malament.
Sí, sí.
Clar, i allà no només hi era ella, sinó que també hi havia, recordo que hi havia polítics, empresaris, no?, que estaven allà i que són personatges públics, que també no es va poder saber què passava allà dins. A mi tot això em sembla molt malament com a periodista. El que passa que, més enllà de denunciar-ho, crec que en aquest sentit tenim les mans lligades, no? Perquè no podem fer res més que denunciar-ho i prou, i assumir que doncs, les fotos doncs, no seran des de la llibertat de premsa, sinó des de la pròpia producció que els interessi.
Sí, i a més el problema de fons és que al final només hi ha una idea, només hi ha una comunicació, només hi ha un concepte, que és el que vol l'artista o el que vol la indústria. Llavors, la possibilitat de que hi hagi contrapoders, entre cometes, cada vegada està més qüestionada, però dissortosament em dona la sensació de que això està passant gairebé a tots els àmbits de la nostra vida contemporània, en la qual diguem, les opinions, els conceptes cada vegada estan més alineats. I de vegades també, i això sí que hem d'agrair a Rosalía, cada vegada són més senzills i més simples. Ella, com a mínim, té un discurs molt més elaborat i acull molts aspectes de la nostra vida contemporània. Però sí, jo no estic gens d'acord, però jo repeteixo, crec que és una batalla perduda.
Jo, en tot cas, si me'n permets, que quedi clar, des de la meva no afició absoluta a la Rosalía, sí que és cert que és un artista de l'alçada d'un campanar, i tant de bo qualsevol país tingués moltes o molts que ens poguessin sentir orgullosos. A mi, des del que no serà una cantant a la que aniré a escoltar en un concert, sí que m'agradaria que quedés clar que jo penso que això és objectivament així.
Que has rebut alguna queixa, Monguilot, després de la teva opinió?
No, he pensat que potser no havia quedat prou clar que des de la postura de no agradar-te, doncs, per exemple, a l'òpera, criticar-la seria de zoquete, no? De neci.
Només faltaria que no poguéssim criticar els nostres artistes més internacionals, és de primera divisió de català,
això. Està molt bé és poder-lo criticar, defensar-los des de la crítica, de dir, a mi no m'agrada, però malgrat, precisament, o precisament, potser, perquè no m'agrada, reconec la seva enorme vàlua, no? I penso que abans potser no ha quedat prou clar la meva admiració com a artista.
Tranquil. Si algú li sobra una entrada per veure Rosalía i vol acompanyar el Carles Monguilot, doncs segur que li dirà que sí. Lluís.
Jo l'única cosa que volia significar és que els artistes cada vegada són més poderosos. Cada vegada fan més el que volen. Dylan, si recordeu, fa un parell d'anys va prohibir entrar amb mòbils a un concert seu. Això també és valorable. I després, això que cada vegada s'està posant més de moda i que jo crec que serà el sistema del futur, que són les residències dels artistes en una sola ciutat, és una altra manera...
Shakira a Madrid.
Per exemple.
És una altra manera... Li munten l'estadi per ella.
No només això, és que en realitat, abans, els artistes venien a la teva ciutat. O s'acostaven a una ciutat més o menys propera. Ara no. És que ara has d'anar tu a veure l'artista. És a dir, ja és el màxim, és com anar a Lourdes. És a dir, ja el tema de que les gires passen... No, no. Ho tenen tot més controlat, guanyen més... Bueno, expliquen milers d'històries, però en realitat ja trobo absolutament increïble... O sigui, una cosa és que en una gira tu facis 5 bolos en una ciutat, cosa que puc entendre, o 10, els que siguin, i una altra cosa és que et montis allà el teu imperi, el teu Disneylandia, i que tothom tingui que anar.
Pregunta difícil. Primer l'Oriol i després una pregunta difícil per tancar amb el Lluís.
No, és que estic molt d'acord amb el que diu el Lluís, perquè al final els grans, grans artistes o els acabes veient en algun festival que hi hagi a la teva ciutat i, per tant, veus un concert que ja és en format reduït, perquè els concerts en festivals sempre són una mica més curts. Vull dir, si tu vas a veure Arcade Fire o Primavera, saps que no hi haurà cançons senceres de tots els discos que t'agraden, sobretot dels primers i que es prioritza l'últim. I segon, que l'artista té absolutament totes les cartes a la seva mà i sap que té venudes les entrades amb anys d'anticipació i que, per tant, tothom està disposat a pagar el preu que sigui perquè han aconseguit que es converteixin en esdeveniments pràcticament irrepetibles i s'aprofiten també d'aquest FOMO que li agafa la gent, aquest fear of missing out, diríem, que hi ha gent que porta malament... Hi ha gent, ho direm clar, que a la Rosalía no li agrada gens, però que vol anar al concert aquest, perquè si no, no podrà fer l'història dels pebrots, diríem.
Lluís, tenint en compte que és, segur que estem tots d'acord, l'artista catalana més internacional que hem tingut els últims temps, d'aquí uns anys, com catalogarem el que ha representat Rosalía, també per la cultura catalana?
Ah, jo crec que seran valoracions molt, molt, molt encomiàstiques. O sigui, jo crec que és un artista que té molt recorregut, és a dir, que encara hem vist la puteta i que pot fer el que vulgui, quan vulgui, i que ho farà, a més, bé. És una cantant extraordinària, té molt talent, s'ha format bé. És a dir, aquesta és una idea que m'agrada molt recalcar. Durant molt de temps, estudiar música en el nostre país era com una mena de garantia d'anar a l'atur. Ets un bohèmia que no sé què fer amb el meu fill que vol aprendre a tocar la guitarra. Doncs miri, resulta que ara estudiar música també és útil. Fa que el teu discurs sigui molt més articulat i arribi molt més. Rosalía és ambiciosa, però en el millor sentit del terme. S'ha format, sap. Si fem servir tants elogis i que si fa flamenc, que si fa música urbana, que si fa òpera, és perquè ella domina els llenguatges, coneix els llenguatges d'aquests estils musicals i els fa interpretar, o sigui, els interpreta com ella creu que els ha d'interpretar, i això és una gran vàlua. Després, repeteixo, et pot agradar, no et pot agradar, els gustos, la formació, el nostre origen social, tot això depèn i forma els teus gustos. Llavors no tinc res a dir, és a dir, em sembla perfectament tot el que es pugui dir en relació a un artista que jo crec que és descomunal i que jo crec que trigarem molt de temps en tenir un artista tan i tan important i que, a més, està triomfant en idiomes minoritaris, absolutament minoritaris. És veritat que el castellà té un moment molt important i té una embranzida molt important perquè els artistes d'Amèrica Latina l'estan posant de moda. Bad Bunny seria també molt important. Cat Riel i Paco Amoroso, que és un altre duet extraordinari, que tenen un discurs, que tenen un sentit de l'humor, una ironia, que són capaços de ficar una cançó amb Sting al mig d'un disc i que l'Sting faci el tonto. Han fet un clip amb l'Sting que és flipant, en el qual Sting se'n riu del mateix una mica. Va, és fantàstic. Llavors, tot això està ajudant a crear, diguem, un ecosistema musical que és força interessant.
Un minut per arribar a 9:45.
De corazón inseparables, pero
debo pasar.
Avui a la tertúlia del Suplement hi hem sumat el Luis Hidalgo, periodista musical que aquesta setmana té feina i que visitarà Rosalía al Palau Sant Jordi, com tants d'altres. Luis, un plaer tenir-te avui aquí. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i després de la publicitat abordarem tres judicis que porten cua. El Kitchen, que investiga el tresorer, l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. També tota la història de les mascaretes amb Koldo García i José Luis Ábalos i també el que donarà de si el judici dels Pujol. Mentrestant, a ritme d'aquesta rumba del perdón, un avançament del que vindrà després de la publicitat.
Yo llego a la sede del Partido Socialista, digo quién soy, voy con mi DNI, me dicen que suba a la segunda planta que me están esperando.
¿Qué tipo de billetes lleva usted ese día?
En billetes de 50 y alguno de 100. El dinero se metía en una bolsa de plástico, se doblaba la bolsa y se metía en una bolsa de papel, de las de tipo Zara.
Anudar y desanudar, desnudarse y desnudar, para hacerlo como se debe. Tres cosas necesitarás: fuego en las manos, ternura en los ojos y a mí presente en el lugar. Técnicamente eso sería un trío, pero si solo miro no contará.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo t'esperen viatges valorats en 3.000 euros i compres gratuïtes. Participa i per cada 30 euros de compra i suma participacions extres activant els teus cupons digitals i amb el joc de l'app. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Vanguardia, amb Enric Calpena.
Quan els historiadors miren el passat, per molt mètode científic que s'hi vulgui aplicar, és possible que introdueixin punts de vista contemporanis que acaben distorsionant la visió d'aquell moment. Això és el que va passar amb la construcció d'una certa imatge del rei Pere el Cerimoniós per part de la historiografia romàntica catalana del segle XIX, una imatge negativa que va influir en els historiadors més prestigiosos del segle XX. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Vanguardia. Amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Té una acidesa molt agradable i fresca, però té molt de cos. No és dolç, però és ric.
No sé si la primera pregunta que hauríem de fer és com tastem un vi sense semblar pretensiosos.
Well, that's a difficult one.
Aquesta és difícil, eh?
A la taula del caníbal, Jancy Robinson, Master of Wine i una de les crítiques de vi més influents i respectades del món.
Me,
i per mi, so diria que el que em resulta tan atractiu del vi és que ofereix un plaer sensorial amb molts estímuls intel·lectual.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 2:15 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, tertúlia amb la Núria Oriols, el Carles Monguilot i l'Oriol Marc. El PSOE i el Partit Popular enceten una nova setmana pendent dels tribunals i a Pedro Sánchez l'enganxaran un viatge a la Xina, on dimarts es reuneix amb Xi Jinping. Mentrestant, a l'Audiència Nacional aquesta setmana reprèn el judici del cas Kitchen, que, un cop superades les qüestions prèvies, comença amb l'interrogatori de testimonis com l'exdirector de la policia, Ignacio Cosido. Per sentir Luis Bárcenas, Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, encara haurem d'esperar una setmana més. En canvi, en el judici del cas Koldo, també contra l'exministre socialista José Luis Ábalos, aquesta setmana es posarà el focus en els contractes de mascaretes sota sospita després de repassar les suposades feines fictícies de les seves exparelles. Pel que fa al cas Kitchen, contra l'antiga cúpula d'interior de Rajoy, començaran a declarar els primers testimonis. A veure, en paral·lel a aquests dos judicis, també continua el judici del cas Pujol, que arriba al moment culminant perquè a finals de mes han de declarar per fi els acusats, els fills, i veurem què passa amb Jordi Pujol, pare, Oriol.
Veurem què passa, segurament hi haurà d'haver algun altre tipus d'informe mèdic, algun tipus de... que la família demani perquè el pare sigui exclòs una altra vegada de l'equació judicial, que és el que seria normal tenint en compte l'edat i la seva situació de salut. I jo crec que d'aquest judici el Carles ens ho explicarà millor perquè hi és cada dia que hi ha sessió, eh? Però a mi em fa la sensació que hi ha moltes coses que es barregen, em fa la sensació que hi ha un marasme d'acusacions que no acaben de ser mai del tot concretes. Tinc la sensació també que s'estan anant a buscar a una espècie d'Arcàdia del passat delictes primigenis de la família, que a saber si ho són i a saber si ho van ser en el moment en què es van cometre. Després hi ha aquesta qüestió tècnica que el Carles també coneix molt bé, que és la qüestió de quan tu se t'acusa del blanqueig de capitals hi ha d'haver una espècie de delicte antecedent. Ja veurem també com la Fiscalia pot afirmar l'existència d'aquest delicte antecedent o en té prou amb una espècie de aquests senyors volien delinquir i, per tant, aquest blanqueig de capitals ve d'una idea de delicte i, per tant, la podem colar com a condemna. Ja veurem què passa i, sobretot, crec que tothom que té un mínim interès en aquest cas té moltes ganes de sentir quin és el testimoni que fa Jordi Pujol Ferrusola com a principal acusat d'aquest judici, perquè és veritat que el nom del pare és molt llaminer, però el nom del pare jo crec que en aquest judici és secundari, que moltes de les coses que s'imputen a la família tenen l'origen en el fill gran, i per tant serà molt interessant de saber com es defensa, què diu, com ho diu i contra qui ho diu, perquè jo crec que també la família té munició per anar per la via, sobretot algun dels germans, com és el cas d'Oriol Pujol, l'únic que s'ha dedicat a la política oficialment de la família, d'anar a denunciar l'existència d'una presumpta trama que els va anar a buscar en un moment en què el procés passava per un moment àlgid. Per tant, jo crec que el millor d'aquest judici, almenys des del punt de vista de l'espectador, que és el nostre, encara està per arribar.
Núria i Carles.
Sí, a veure, fins ara l'expectació mediàtica al voltant del judici dels Pujol, més enllà del principi de la primera setmana, ha sigut menor perquè realment s'han anat succeint doncs, testimonis, també pèrits, no? Que al final no saps ben bé quin és el nucli de l'acusació perquè es barregen negocis privats, tràmits públics que no són concursos, és a dir, jo crec que la Fiscalia està patint per trobar el fil que demostra al final la culpabilitat o no dels acusats, i el plat fort evidentment arribarà quan hi hagin les declaracions. Jo espero que el que és el president Pujol no declari arran dels informes mèdics que es van posar sobre la taula al principi del judici, que en aquell moment hi ha la majoria d'especialistes deien que s'havia de quedar fora del procediment per motius de salut, i el tribunal va decidir deixar-ho en stand-by, incloure'l i esperar doncs, quan hagi de declarar. Entenc que hi tornaran a haver els pèrits i que quedarà fora, perquè en les condicions que està jo penso que no es pot defensar i s'afectaria el seu dret a la defensa. I certament la clau és el testimoni de Jordi Pujol Ferrusola i la resta de germans que estan en un segon pla, perquè tot el judici gira al final amb les seves activitats. Llavors cal veure si realment la Fiscalia doncs, pot acabar de demostrar el que vol demostrar. Jo, sincerament, penso o em pregunto si realment aquest judici existiria sense haver-hi hagut el procés, perquè els rumors al voltant dels negocis del fill gran dels Pujol hi són des dels anys 90. Llavors, un procediment sobre això no s'obre fins al 2012 arran del testimoni de Vicky Álvarez, que tampoc ha acabat sent clau en el judici per l'acusació. Llavors, la pregunta és si això, sense que hi hagués hagut el procés d'independentista, doncs hagués aflorat o la Fiscalia hagués actuat.
Carles.
M'agrada molt que opineu el que acabeu de dir, perquè jo sóc part i puc tenir un interès obvi, de fet el tinc, però el que ja d'entrada recordareu tots que es va posar de manifest com a qüestió prèvia per totes les defenses, els 12 advocats que estem en aquest procés, sense parlar-ne abans, vàrem dir perdonin, no sabem exactament de què s'acusa els nostres clients, els nostres defensats. Per què? Perquè, curiosament, tothom segueix dient encara que és el gran procés de la corrupció on la família Pujol hauria utilitzat les seves influències per aconseguir doncs, desviament de diners públics en favor seu. Bé, no hi ha cap operació que s'assenyali com a corrupta. No hi ha acusació de tràfic d'influències, no hi ha acusació de cohecho, que vol dir suborn, no hi ha acusació de malversació públic, no hi ha cap funcionari públic assegut a la banqueta, però és que ni tan sols s'ha intentat per la fiscalia. Per tant, tot això què provoca? Provoca un totus revolutum, no? Això que algú ha dit, un marasme, no?, d'acusació de fets, que sí, molt bé, hi havia diners que en un moment determinat varen suposar inversions sempre en negocis privats, no s'ha parlat de cap concurs públic, com molt bé apuntaves tu ara fa un moment, Núria. Bé, per tant, bé, és la realitat el que s'està veient en la causa del que denunciem des del principi els advocats. A on portarà tot això? Bé, no ho sabem, no ho sabem, perquè es manté una acusació de blanqueig i, com molt bé deies tu, Oriol, abans, bé, perquè hi hagi un blanqueig, té que haver-hi un delicte antecedent que sigui l'origen d'aquest diner que després s'introdueix al circuit econòmic i es blanqueja. Bé, doncs encara no sabem quin delicte és. Quin delicte? Subornar un funcionari? Un concurs que no existeix perquè no hi ha cap acusació de concurs públic manipulat? Bé, tot això és realment sorprenent. Que passa que, mentrestant, bé, hi ha gent honorable, com doncs, els empresaris que s'asseuen a la banqueta, jo tenen la família Pujol, que són persones amb un recorregut personal, institucional, mercantil, comercial, impecable, i tenen que suportar doncs, una amenaça de condena greu en un procés que jo penso que, efectivament, és, com a mínim, estrany des del punt de vista d'advocat penalista. Has fet una pregunta retòrica que a mi també m'agradaria saber la resposta. Hauríem arribat aquí si no hagués passat tot el que va passar amb el procés? Bé, la meva opinió sobre el procés la coneix tothom. Jo tinc que dir,
tant,
em sembla que és una pregunta que està molt bé que es plantegi, perquè sí que és cert que comença el 2012 aquesta investigació, però el 2015, el 2016, el 2017, el 2018, segurament, si no hi hagués hagut un interès més enllà estrictament de la investigació judicial des de l'estricta perspectiva penal, jo no sé si potser la fiscalia hagués dit, mirin, aquí no hem aconseguit acreditar res i, per tant, aquesta causa no ha de seguir endavant. El que és cert és que quan la fiscalia ha desenvolupat i desplegat tota la seva estratègia probatòria per intentar convèncer el tribunal de que s'ha de condemnar els acusats, han portat personatges a declarar que, bé, el senyor Villarejo, comissari Villarejo, que sí que el va citar la defensa, però perquè estaven a la causa i va reconèixer haver participat en tot aquest despropòsit. L'inspector de policia que va investigar de l'UDEF totes les suposades conductes delictives, doncs va no poder veure el que declarava. Aportava proves tan contundents com notícies de diari. I quan se li preguntava sobre la seva intervenció en les investigacions que havia fet, ell es vantava que aconseguia moltes condemnes. Bé, coses realment sorprenents que jo tinc que dir com a advocat penalista que m'hagués agradat més que no haguessin sortit en un procés penal. O sigui, tot això com acabarà? Bé, ja ho veurem. Estem en ple judici, per tant, també hem de ser prudents.
En paral·lel, mentrestant, el Suprem aquesta setmana ja hem vist asseguts a la banqueta dels acusats José Luis Ábalos i Koldo García i desfilant també diversos personatges han estat protagonistes, aquestes presumptes amants, Jessica Rodríguez.
Koldo era la sombra de José Luis, del senyor José Luis Ábalos. Siempre que José Luis Ábalos estaba en, el señor José Luis Ábalos estaba en algún sitio, pues iba con Koldo.
¿Qué relación percibía usted que tenían?
No, o sea,
de amistad, de superior,
sí que es cierto
inferior.
Que sí que era jerárquica, porque sí que es cierto que al final el señor Ábalos, pues el señor Koldo trabajaba para él, pero sí que tenían una relación muy estrecha, incluso de amistad.
Y un otro momento importante del que ha pasado esta semana.
Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo.
No. Soy dentista y estoy colegiada.
Aquí la història és que Jessica Rodríguez, entre altres coses, presumptament li van donar una feina en a través del ministeri, una feina a la qual ella no es presentava ni treballava, i també durant molt de temps es va pagar un lloguer a través dels fons del ministre. Com ho veus, amb un guilot.
Tot això, sembla que ho deies tu avui, això és una mica entre l'escopeta nacional i Torrente, a vegades, eh? Una mica de padrino, de padrino de l'off-coast, un padrino marca blanca. A mi em sorprèn, per exemple, que si efectivament es tractava de fer arribar suborns al PSOE, arribessin dins d'una maleta amb una bossa de plàstic entrant a la seu del partit. Jo em pregunto, escolti'm, allà hi ha uns controls arts de detector de metalls, però també et fan passar les bosses per uns escàners de raigs X, i s'arriscaven a portar una maleta plena de diners, com sabem avui dia, tothom ho sap, que pagar més de 1.000 euros en metàl·lic ja no es pot fer, des d'un punt de vista fiscal és irregular, i sí, anaven maletes carregats de bitllets a la seu del PSOE, i allà per dir, mire, perdoni, jo soy fulana, ¿quién me puede atender? Que traigo aquí lo del soborno, només faltaria... Seria una mica entre Gila, també ara afegeixo Gila, no?, part de l'escopeta nacional. Ara, dit això, tot plegat molt cutre, i tot plegat, a mi em sembla molt bé que s'investigui, que s'ajutgi, i si realment el que acaba sent és el que les proves acreditaran, doncs que si s'ha de condemnar, que es condemni, òbviament. No pot ser que... I potser més greu que passin al PSOE, no? Que després de tant parlar de corrupció, de que aquí es canvies un president del govern per la corrupció del PP, ara el PSOE tingui també aquesta xacra a casa seva, no? I a l'altre cas, home, utilitzar tots els serveis de l'Estat amb diner públic, per suposat, però per tapar les vergonyes d'un tresorer del propi partit que l'ha fet tan grossa... també és molt lleig. Aquí no es tracta de dir el Tomés, no? Perquè sigui molt greu el que facin en el PP, no deixarà de ser greu si és que existeix, és cert, el que poden haver fet en el PSOE. Però bé, està bé que al final arribin a ser jutjats, perquè també a mi fa molt de temps que em molesta allò de dir, no, aquí aquest país tothom surt impune, ningú acabarà jutjat, perquè mira, doncs també està bé que seguem a la banqueta aquesta gent. Home, el Fernández Díaz va arribar a ser vicepresident del govern, no? Vull dir, va tenir un poder. De moment està assegut a la banqueta, li demanen uns anys de presó i veurem què passarà, però hem de confiar que, bé, que els jutjaran amb garanties i si el que sembla que va passar és cert, seran condemnats, no?
Oriol i Núria.
Crec que aquí, si diferenciem una mica entre els dos casos, el cas d'Ábalos i Koldo, la fina línia entre dues persones que, per dir-ho eufemísticament, són vius, són uns pillos, una mica així trapelles, diríem, que van intentar enriquir-se i tenir una vida padre amb uns recursos que ben bé no eren seus, o sorgits de la corrupció, o bé si això era una trama organitzada dins del PSOE, que és la diferència que sempre intenta establir el PSOE entre el que està passant amb Ábalos i la trama Gürtel que servia per finançar irregularment el PP. Aquest és el tema. Jo crec que a Pedro Sánchez això li fa mal, li fa molt mal, perquè tu veure... No, José Luis Ábalos no és un qualsevol, és una persona que havia estat no només ministre de Foment, sinó també secretari d'organització, per tant, una persona clau en el funcionament del PSOE, i això indica que Sánchez, si no és responsable per acció, o és per omissió, i això és un problema, acaba en la línia de flotació del PSOE. I després, pel que fa al cas Kitchen, home, sabem com va funcionar la policia patriòtica, sabem com la van fer funcionar contra els adversaris. En el judici, per exemple, del cas Pujol, els responsables de la banca privada d'Andorra van relatar una vegada més, perquè ja ho han fet en moltes ocasions, com l'Estat es va carregar un banc perquè volien informació sobre dirigents sobiranistes o independentistes. En aquest cas sabem també, ho sospita l'acusació en aquest cas, que el PP també va fer servir recursos públics per atacar els propis adversaris dins de les files. Aquella frase famosa de hi ha amics, enemics i companys de partit, en aquest cas, en els companys de partit se'ls va aplicar una recepta pràcticament pitjor que als enemics polítics, que és a fer servir la policia per anar contra tu. I això és un problema, i també és un problema per Feijóo. El cas de les mascaretes és un problema per Sánchez, en última instància, i això també ho és per Feijóo, perquè al final el passat sempre acaba tornant. En política també. I la sospita que tenim tots, mirant les enquestes com la que publica avui La Vanguardia, és que de tot això només en té un benefici qui impugna, presumptament, perquè això no és veritat, a tot el sistema com és Vox. Vox avui està amb 64-65 escons. Per què? Doncs perquè el bipartidisme torna a fallar una mica, i perquè és l'únic que té la capacitat de capitalitzar el moment que viu el món, no només aquí, eh? I si li sumes casos de corrupció, de passo catamboli com aquests, doncs encara pitjor, perquè s'estén aquella percepció de todos son iguales, i quan todos son iguales, fa després del desafortunat des del meu punt de vista, 15M se'n va beneficiar també des del meu punt de vista, desafortunadament Podem, doncs ara se'n beneficia l'extrema dreta.
Realment, tu mires l'enquesta que avui publica La Vanguardia i per molt que Pedro Sánchez hagi aconseguit fer d'aquesta guerra a l'Iran una oportunitat per ell per confrontar la idea de Pedro Sánchez contra Donald Trump en contra de Feijóo, Vox està tan disparat i tan inflat que no serveix de res, perquè per molt que aguanti el PSOE, la davallada del PP perd diputats del PP, però és que Vox creix tant que l'extrema dreta amb la dreta sumen sobradíssims. Totalment. 194 escons de 350 que té l'hemicicle, i això que el PSOE aguanta el cop, però és que clar, a l'esquerra del PSOE aquest amalgama estrany, que encara no sabem de quina manera es presentarà a les eleccions, fa fallida per tot arreu. I després l'extrema dreta, de 33 diputats que té actualment, passa a 64, és a dir, duplica els resultats. És una enquesta, però no, la cosa està
això,
com està.
Contra això jo crec que no s'hi pot fer res, d'entrada. Està molt bé que hi hagi gent que es mogui i està bé, que governi l'extrema dreta mai és bo, només faltaria, però amb aquests números a la mà, el Jordi Juan, el director de La Vanguardia, explica en el seu article una cosa que per mi és la clau de volta de tot, que és que no només no fa vergonya votar l'extrema dreta, sinó que és motiu d'orgull. O sigui, ara abans la dreta sempre havia tingut un punt de vot ocult, a la gent aquí a Catalunya li feia cosa, dir que votava el PP i tal, però és que ara hi ha joves que estan orgullosos de votar Vox, estan orgullosos de votar algú que, quan parla del president andalús, li diu Juan Manuel Moruno Bonilla.
Sí, sí.
I no hi ha cap problema.
Bé, perquè això ho ha dit Abascal, i com que ho ha dit Abascal, doncs hi ha gent que... Bé, 64 diputats li donen avui
els
a Abascal.
Escrits a Cornellà, en contra dels musulmans, i coses que veurem que ja s'han vist a França, d'altra banda, vull dir, tot això, vull dir, la història sempre es repeteix, i té referents que ja han funcionat en altres països, i Vox no està fent res més que el que va fer l'extrema dreta francesa, que és entrar als barris.
Sí, hi ha una cosa
un moment,
que...
Núria.
Sí, és a dir, l'enquesta de La Vanguardia avui és una, és un missatge a la Moncloa, de dir, aquest posar tota la càrrega política a fer de Pedro Sánchez un líder internacional en contra de Trump, que els hi ha funcionat. La setmana que ve hi ha una cimera progressista mundial a Barcelona en què reforçaran aquesta idea. L'evidència és que no està funcionant en termes demoscòpics. També perquè qui és el gran beneficiat, segons l'enquesta, és Vox, i Vox és el partit que més està alineat amb Trump a l'Estat. Llavors, aquesta confrontació, és evident que a Trump l'opinió pública espanyola doncs no té una molt mala opinió, fins i tot l'enquesta de Politico d'aquesta setmana... Els espanyols creuen que Estats Units és la primera amenaça a la seguretat, molt més que la Xina, perquè preguntaven sobre les dues potències. I això és una mostra que la política internacional pot anar bé pel relat de la Moncloa, però fins a quin punt els votants van a votar pensant en la política internacional? Això és una reflexió que, bueno, sobre la taula es deixa... tots els estrategs del PSOE. Si més no, perquè estan posant tota la càrrega política en aquesta estratègia. Ara bé, el gran problema que mostra l'enquesta, més enllà que el PSOE aguanti, tot i que baixa una miqueta, és l'esquerra del PSOE. És a dir, Sumar passa de 31 diputats a 7. No té líder, Podem es queda amb 0 diputats i la mobilització de l'esquerra és molt, és poca i es queda a casa perquè no hi ha un lideratge que ho pugui capitalitzar. L'enquesta sí que diu també que Gabriel Rufián és un dels més valorats, fins i tot per davant de Pedro Sánchez o Salvador Illa. Llavors jo entenc que l'esquerra del PSOE, amb l'acte que hi va haver aquesta setmana d'Irene Montero amb Rufián, que Podem ha girat totalment el discurs després de les eleccions de Castella i Lleó i ja està doncs, valorant la possibilitat d'una aliança, aquí hi haurà una pinça, és la meva opinió, entre Podem i Gabriel Rufián perquè Sumar s'acabi doncs, ajuntant amb aquesta amalgama i veurem a quins lideratges segurament busquen el tàndem Irene Montero-Gabriel Rufián. El que passa que aquí hi ha una variable no menor, que és Esquerra Republicana, que no veu per enlloc tota aquesta operació, i hem de veure com acaba aquesta relació entre Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, perquè Rufián està desafiant el partit en el sentit que no s'està encomanant a ningú per fer aquesta proposta i des de la formació no volen situar-se en aquest escenari. Llavors hem de veure si acaba en divorci o no entre Rufián i Esquerra. Jo crec que Rufián potser preferiria que si un cas l'expulsessin d'Esquerra i no marxar ell, i Esquerra deu voler que si un cas sigui ell qui faci el pas, però és evident que aquesta situació amb la que s'ha posat en evidència aquesta setmana, que tenen dues estratègies completament diferents, és insostenible en unes eleccions.
Montguilot.
Aquí jo el que volia dir és que, clar, per què la gent no només no s'amaga que vota Vox, sinó que d'alguna manera en fa bandera i ho diu amb orgull? O per què hi ha gent que públicament, i m'he trobat amb molts, defensen Trump? O per què és que el que vota a Vox et diu, perdona, el meu vot és tan democràtic com el teu? Perquè quan jo vaig tenir edat de votar per primera vegada, l'extrema dreta que va concórrer les eleccions, que era Fuerza Nueva, o fins i tot Aliança Popular, que és l'antic partit d'on va néixer el PP, no s'amagava, Fuerza Nueva de manera clara, que volien arribar al poder per les armes. Defensaven el cop d'estat, defensaven tornar a un règim franquista per les armes, l'exèrcit que se sublevés. Però és que ara no. És que ara l'extrema dreta, el que està dient les enquestes, és que arribarà al poder de la mà de la dreta dreta, si és que és així i no s'equivoquen aquests estudis, de manera democràtica. I el gran repte que tenim tots els ciutadans és que des de la democràcia, amb les nostres pròpies normes, haurem de lluitar perquè això canviï de sentit. Perquè no podrem tenir l'excusa de dir és que ens han arribat al poder de manera il·lícita, de manera violenta, no? Ens han guanyat el partit perquè han fet trampes en el bar o han fet trampes amb l'àrbitre. No, amb les teves normes, respectant les teves lleis, respectant els teus sistemes democràtics, t'han guanyat a les urnes. I quan l'extrema dreta et guanya a les urnes, aleshores tenim un problema, i aquest és el gran debat intel·lectual que crec jo que ens repta i que ens emplaça a tots.
Ja ho veus, que t'està interrompent la Rosalia. 4 minuts per arribar a les 10. Ho tancarem com ho hem començat, farem cap i cua, amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Montguilot, avui acompanyant-nos en aquesta tertúlia del suplement, amb un nom propi, que és el de Rosalia, més enllà també de l'extrema dreta. A veure, hi creieu dimarts?
No.
Sí, perquè ja els hem guanyat. L'última vegada els vam guanyar 0-3. 3-0, perdó. I ja està.
Núria, desempata, va.
No, perquè hi creia el dimarts i he pensat, de què està parlant ara, saps?
O sigui... sí, no, clar.
És que dimarts, que passa alguna cosa més dimarts.
Sí,
Núria. Sí, és que...
no passa res més fins dimarts.
Sí.
Salut per
no
tots
sé,
tres.
No sé, jo amb vosaltres sempre.
Gràcies, una abraçada, ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Moca. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspès en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit. I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu? Ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El periòdico presenta El periòdico de Rosalia. Un especial per entendre un dels grans fenòmens de la música global. Reportatges en profunditat, claus econòmiques, mirada internacional i una cobertura multimèdia completa. Aquest cap de setmana, El periòdico de Rosalia a totes les plataformes del periòdico. I el diumenge també a l'edició paper.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Cort Inglés, emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al cortinglés.es.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Nosaltres, com a periodistes, intentem fer una aproximació el més ajustada possible a la realitat, als fets, però sempre hi ha un petit marge, que és el de la teva interpretació, és el de la subjectivitat.
Aquest diumenge, la periodista Agnès Marquès.
Per què em vas decidir ser periodista?
El fet de viure en un lloc on el carrer és tan conflictiu, perquè als anys 80 el carrer a Bilbao era molt conflictiu, quan vius o creixes en un lloc on l'entorn és tan evident, crec que prens consciència molt d'hora de que hi ha un món que s'ha d'explicar.
El divan, el valor de la conversa.
Jo sí que crec que el silenci, això amb els anys vaig a més, el silenci és un luxe.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.